Cinema a la xarxa, Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Albert. Estem confinats.
Sí, en aquestes circumstàncies que estem fent el cinema a la xarxa aquests dies, continuem però parlant de, com sempre, del setè art i avui volem parlar de, bé, una mica de ciència-ficció, no?
Sí, dedicarem, de fet, mentre duri el confinament, que són unes circumstàncies molt especials, com dius, doncs dedicarem el cinema a la xarxa a temes. La setmana passada, per exemple, parlàvem d'una cosa absolutament directament relacionada, però també coses que poden tenir una mica a veure amb certes problemàtiques globals. Nosaltres no estem patint, per exemple, cap invasió extraterrestre, i estem establint contacte amb altres mons, per bé que científicament la recerca doncs, existeix des de fa molts anys, i nosaltres, en canvi, som víctimes d'un virus que abasta tot el planeta, que infecta molts milers i milers de persones, i que causa la mort també de molts altres milers. Per tant, nosaltres avui parlarem de pel·lícules que són de ciència-ficció i que se centren justament en la temàtica extraterrestre.
N'hi ha moltes d'aquestes, no? És un tema recurrent.
Sí, n'hi ha moltes. S'han fet moltes al llarg de la història, moltíssimes. Però, a veure, no és or tot el que lluu. No és or tot el que lluu. Se n'han fet moltes, però no totes. Són molt bones. Algunes de les que s'han fet són francament bones, això sí, és veritat, i n'hi ha que fins i tot n'han esdevingut clàssics, clàssics de la història del cinema. De tots aquests clàssics, el més mític és La Guerra dels Mons de l'any 1953.
What men first thought were meteors or the often ridiculed flying saucers are in reality the flaming vanguard of the invasion from Mars.
Looks like they're going to come out of that gully pretty soon. We'll have to rush our defenses to be ready when they do.
Garg need plenty of reinforcements.
We'll get them. Lieutenant, look!
Home, estem parlant d'un clàssic, té a veure amb l'obra d'Orson Welles, entenc o no?
Sí, exactament. Bé, Orson Welles no va intervenir-hi en la pel·lícula, diguéssim, però la base de la història que explica la pel·lícula és la mateixa, perquè tant l'obra radiofònica que va dirigir Orson Welles com la pel·lícula partien de la novel·la del gran Herbert George Wells. Wells va escriure La Guerra dels Mons l'any 1898, fa molt de temps, i Orson Welles en va fer una versió en format de radioteatre l'any 1938. Ell aleshores dirigia un grup teatral, el radioteatre era una cosa, clar, no hi havia televisió, era una cosa molt, molt, molt habitual, i ell va fer-ne una adaptació com si fos una invasió de veritat, una invasió extraterrestre de veritat. I va crear un gran escàndol, va ser un escàndol terrible, immens, perquè moltíssima gent s'ho va creure de debò. És a dir, creiem que allò realment que estàvem sent envaïts pels extraterrestres. A veure, cal tenir en compte també una cosa, i és que aleshores el fet que no hi hagués televisió feia que la gent no tingués tampoc una cultura mediàtica com la que tenim avui. I era més innocent la gent, I per tant es va creure que veritablement s'estava produint una invasió extraterrestre, si més no als Estats Units. L'obra estava muntada magistralment per Orson Welles perquè van començar com si s'interrompés la programació de l'emissora per informar de la invasió. És a dir, no van començar amb una careta d'entrada i una sintonia anunciant ara escoltarem una adaptació de la novel·la de la Guerra dels Mons. Sí que és veritat que en algun moment van insinuar que era una dramatització, però no va ser d'una manera gaire explícita i molta gent doncs, ho va passar. I a més, com que la ràdio, no, la gent, no és com el cinema, que la gent normalment arriba a la sala al començament, sinó que la gent s'incorpora a una emissió o a un programa, en el decurs del programa, doncs molta gent no havia sentit el començament i tampoc havia sentit aquest anunci. De manera que la gent s'ho anaven passant i anaven trucant per telèfon a coneguts i a familiars, escolta, mira què estan dient la ràdio, escolta, què passa això? Clar, imagina't, com es va embolicar la droga, no? I així anava la cosa. com que tot estava tan ben fet, els actors hi feien tan bé, tan bé, tan bé el seu paper de reporters i de testimonis que expressaven el pànic i el seu horror al veure els extraterrestres, doncs els oients van sentir també el mateix pànic i el mateix horror. La pel·lícula es va fer 15 anys després d'aquesta emissió, emissió radiofònica, és a dir, el 1953, i la va dirigir Byron Haskin. I és un, com he dit, és un dels grans clàssics de la ciència-ficció. Molt bona. Hi havia altres clàssics també, per això. Hi havia, doncs, per exemple, una pel·lícula que es va rodar només 3 anys després de la Guerra dels Mons, concretament el 1956, també extraordinària.
En aquest cas, va gravar sense ficció en aquelles èpoques? Era sense tants recursos?
No, clar, no hi havia, els recursos eren molt minces. Bé, avui hi ha pel·lícules de televisió, ai, perdó, pel·lícules de ciència ficció, els efectes especials en què estaven rodades fan riure. Fins i tot 2001 ha quedat desfasada completament, o Titanic. Titanic no és ciència ficció, però els efectes especials, la tècnica evoluciona tan ràpidament que de seguida, doncs, clar, hi ha moltes tècniques que queden obsoletes, però el contingut continua sent bo. I gràcies a això, encara que tecnològicament siguin desfasades, la qualitat de la pel·lícula era tan alta que continuen avui, doncs, sent uns títols daurats de la història del cinema. Una d'aquestes pel·lícules, com dic, és, doncs, és la pel·lícula La invasió dels lladres de cossos.
¡No! ¡Pare! ¡Esa gente no son humanos! ¡Me están persiguiendo! ¡Socorro! ¡Oiga!
¡Apórtese!
¡Oígame! ¡Deténgase! ¡Deténgase! ¡Un solo ser humano en Santa Mira! ¡Espere! ¡Espere! ¡Pare! ¡Échese a un lado de la carretera! ¡Necesito su ayuda!
¡Bájese de ahí!
¡Ha sufrido algo terrible! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Deténgase! ¡Están en peligro! ¡No lo entienden! ¡Les persiguen! ¡Nos persiguen a todos! ¡A nuestras mujeres! ¡A nuestros hijos! ¡A todos! ¡Ya están aquí! ¡Usted será el primero! ¡Y usted el siguiente! ¡Y usted el siguiente! ¡Y usted el siguiente!
Quin nom més macabre, no? La invasió dels lladres de cossos.
Sí, és veritat, però bé, és que la pel·lícula plantejava la idea que els extraterrestres s'apoderaven dels nostres cossos, conservant el mateix aspecte. És a dir, semblàvem nosaltres, però a dintre nostre ja no érem nosaltres, sinó que era la identitat extraterrestre. I així substituïen els habitants del planeta, sense que es notés. I, clar, tenien un aspecte humà, però no tenien cap mena de sentiment, eren glacials. I aleshores, clar, tu veies, per exemple, el teu pare o la teva mare o la teva dona tenien el seu aspecte, però en canvi havien canviat de personalitat. Eren uns altres. Dius, això serà...
Se n'ha fet alguna versió actualitzada d'aquestes pel·lícules?
Sí, se n'han fet. Hi ha més, hi ha... Per exemple, mira, a veure, de la Guerra dels Mons, per exemple, o de la invasió dels lladres de cossos, se n'han fet versions. De l'Era dels Mons se'n va fer una relativament recent, el 2005, dirigida per Steven Spielberg, amb Tom Cruise, Dakota Fanning, Morgan Freeman i també l'actor i l'actriu protagonistes de la versió clàssica de la Guerra dels Mons, que eren ja unes persones més grans. Eren Jim Parry i l'Anne Robinson. El Jim Parry tenia 86 anys i l'Anne Robinson 76. I en aquesta pel·lícula no feien de protagonistes, sinó que feien d'avis. Eren avis. Per cert, que en Robinson encara viu, Aquesta actriu encara viu i ara té 91 anys.
Déu-n'hi-do, doncs.
Sí. I pel que fa a la invasió dels lladres de cossos, s'han fet diverses versions, bastantes. La més important, bé, potser seria la invasió dels ultracossos, que és de l'any 1978 de Philip Kaufman, amb Donald Sutherland, Brooke Adams i Leonard Nimoy. És una versió, jo diria que francament bona, molt, molt inquietant, i bé, tanmateix les versions originals tenen un quelcom que les posa per sobre, eh? És a dir, les originals són les originals, i aquestes, doncs, n'hi ha de més bones o menys bones, però l'original és la mare de tot, eh?
Les segones parts o refer les coses no surt tan bé com agradaria, no?
Clar, allò ja està fet. Tu el que faràs serà, bé, la teva visió d'allò. Però allò ja està fet, i si era una obra capital, a vegades potser millor no tocar-la, eh? Com he dit, aquesta hi havia una versió, la de la Guerra dels Mons, que va fer la versió de Steven Spielberg, amb Tom Cruise, i Spielberg sempre ha interessat molt el món extraterrestre. Ell, per exemple, va rodar la pel·lícula ET, l'any 1982, i uns anys abans, el 1977, havia rodat una altra pel·lícula molt interessant, molt maca, que era Encontres a la tercera fase.
Close encounters of the first kind. Sighting of an unidentified flying object. Close encounters of the second kind. Physical evidence of a UFO. Close encounters of the third kind. Actual contact. Columbia Pictures, in association with EMI, presents Close Encounters of the Third Kind. The director is Steven Spielberg, whose most recent motion picture, Jaws, is already a legend. The producers are Julia Phillips and Michael Phillips of The Sting and Taxi Driver. Creating special effects is Douglas Trumbull, who in this film goes far beyond his achievements in 2001, A Space Odyssey. For the music, there was only one choice, 11-time Academy Award nominee, John Williams, composer of the scores for Jaws and Star Wars. The technical advisor...
Abans parlaves que els científics continuen a la recerca de vida extraterrestre i a veure si contactem amb altres mons. Precisament en aquest cas parla d'això, no?
Sí, la pel·lícula En comptes de la tercera fase, exacte, parla justament d'això. Fixa, per exemple, que mentre la Guerra dels Mons i l'invasió dels lladres de cossos, en aquestes dues pel·lícules els extraterrestres comporten una amenaça per a la humanitat, en el cas d'En comptes de la tercera fase, els extraterrestres són presentats com un gran avenç que podem fer a la nostra evolució com a espècie. És a dir, és un contacte positiu, no un contacte amenaçador, inquietant o destructiu. I aquesta pel·lícula, a més, en comptes de la tercera fase, té la particularitat del debut del director François Truffaut com a intèrpret. Ell feia un paper d'actor, director, però qui feia d'actor, i concretament feia el paper d'un científic, un científic francès. I bé, no sé, finalment, per acomiadar aquesta mirada que des del confinament doncs fem el cinema a la xarxa amb pel·lícules, amb temàtiques que afecten tota la humanitat, citaré Contact. Contact és una pel·lícula de 1997 de Robert Zemeckis, protagonitzada per Jodie Foster, i ella aquí encarna el personatge d'una científica que investiga les ones de ràdio de l'espai exterior en un intent de trobar-hi vida intel·ligent, i esclar, un dia resulta que rep resposta. La pel·lícula... Sí, rep resposta. La pel·lícula es diu... Com dius?
Què pot passar? Si busques vida exterior, pot ser que la drobis.
És que la NASA està fent això, eh? Continuen havent-hi intents de contactar. Això ara, clar, cal esperar la resposta. Ella la rep, que és la major resposta, rep la resposta, i la pel·lícula es diu Contact. Contacte.
És un acontecimiento celestial. No. No hay palabras, no hay palabras para describirlo. Es poesía. Debieron enviar a un poeta.
Es hermoso. Es hermoso.
Tan hermoso. Tan hermoso. Nunca hubiera... imaginado. Nunca hubiera imaginado. Nunca hubiera
Nunca
imaginado.
Hubiera imaginado.
Nunca,
Nunca hubiera imaginado.
Perfecte, gràcies, Víctor.